Cau de Lletres, el teu espai de ràdio dedicat als llibres i a la conversa personal, amb Mireia Pujol, Jordi Caselles i Esteve Llop. Cau de Lletres.
Apreciats oients, encetem la cinquena edició del Cau de Lletres. Salutacions de qui us parla, Esteve Llop, i dels habituals col·laboradors del programa, Mireia Pujol i Jordi Caselles. Gràcies per escoltar-nos. De nou, ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres tot allò que hem estat preparant durant prop de 2 anys, aprofitant petits instants lliures, entre les gravacions d'altres programes de ràdio o en el moment de l'aperitiu o les sobretaules que el Jordi i jo hem fet durant aquests darrers mesos. En fi, qualsevol moment és propici per a pensar, a explicar el que penses davant del micròfon i deixar-ho enregistrat per a utilitzar-ho en algun moment. Avui us parlarem de l'escriptor i periodista Joan Barril, de la ràdio que escoltàvem a principis dels 90, en programes com La nit dels ignorants, que llavors conduïa Carles Cuní. I escoltarem la quarta i última part de l'entrevista a Núria Cadenes. Per últim, recordarem les aglomeracions de la primera Setmana Santa de l'era Covid, en la que, encara en plena pandèmia, ens vam començar a poder moure'ns pel territori. I acabarem el programa tornant a parlar de les cartes postals que fa anys eren un important mitjà de comunicació per a la població. Esperem que us agradi el programa d'avui. Comencem!
De lletres.
Joan Barril va néixer a Barcelona el 1952 i ens va deixar molt jove, el 2014, amb només 62 anys, a causa d'una pneumònia. Com a periodista es va estrenar davant dels micròfons als anys 80 a Ràdio 4, al costat de reconeguts professionals com Maria Matilde Almendros o Enric Frigola. El seu primer programa d'èxit va ser el matinal La R Pública, a la desapareguda Com Ràdio, entre el 2000 i el 2005, en el que hi col·laborava el periodista i company d'aquesta casa de Mata de Pere Ràdio, Pere Mas. Barril va presentar fins a la seva mort, l'any 2014, el programa nocturn Al Cafè de la República a Catalunya Ràdio. Joan Barril va dirigir el setmanari El Món i va col·laborar com a columnista en publicacions com el Diari de Barcelona, El País, La Vanguardia i El Periódico. A la televisió també va realitzar programes com L'Illa del Tresor, juntament amb Joan Oller. En el món literari destaquem la publicació d'una quinzena de títols, entre els quals hi ha reculls de contes i guions d'alguns dels programes de ràdio que va realitzar. I precisament recuperem un llibre de contes del Joan anomenat 201 contes corrents, publicat el 2009, que recull contes escrits per a diversos espais de Catalunya Ràdio. Joan Barril, 201 contes corrents, Amsterdam Llibres. Després de l'èxit de 100 contes morals, Joan Barril ens regala una nova dosi de magnífics relats breus. Contes corrents sobre gent corrent, escrits amb enginy, humor i molta ironia. Excentricitat, timidesa, supèrbia, neurosi, gelosia i fins a 201 atributs són hàbilment convertits en protagonistes de 201 històries memorables.
Cau de lletres. Amb Mireia Pujol, Magda Méndez, Jordi Caselles i Esteve Llop. Segueix-nos a matadaperaradio.cat, iVoox, iTunes i Amazon Music. Cau de lletres.
Ja que parlàvem de ràdio, seguim ara parlant del nostre estimat mitjà. I ho fem amb una mirada del mitjà que jo mateix feia com a oient fa 30 anys, en l'època en la que anava a l'escola a estudiar secundària.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal. 4 de desembre del 1991. Són les 10 tocades del vespre i sóc a l'habitació escoltant música. Avui m'he llevat a 4:05 de 8 del matí per a fer uns quants problemes que ens va donar el Tomàs, el nostre professor de matemàtiques. Després he esmorzat i he anat caminant fins a l'escola Tecnos, on hi vaig des de l'any passat a fer secundària, ja que a l'escola on he fet guarderia preescolar i EGB, al Petit Estel, les classes només arriben fins al 8è curs d'EGB. Abans de les 9 ja era el carrer Topeta. Després d'obrir la porta de fredor metàl·lica del carrer, que dona al pati de Gupicou, he vist com lluïa, al principi tímidament, el sol, cosa que no veia des del divendres passat. El sol contrastava amb la humitat del terra i les parets, que han xuclat fins a no poder més l'aigua de la pluja caiguda en els 4 darrers dies. Una pluja de les més importants d'aquesta tardor, junt amb les pluges torrencials del mes de setembre, que provocaren alguns danys en els cultius i en les ciutats més properes a les rieres de la costa catalana, al Maresme, sobretot. Tenim una professora, la de literatura espanyola, Maria Dolors Zamora, que no para de repetir a veure i va desvariant cap a vera, a ver i a er. Tots els professors tenen un o altre tic, però aquesta professora no para mai. Moltes vegades contem els averes que pot arribar a dir en els poc més de 50 minuts que dura la classe, amb l'ajuda de la calculadora. De vegades n'ha arribat a dir 240 o 250. Un altre professor que també ens té entretinguts amb això és en Ferran Mota, de Llengua Catalana, que no para de dir sí, etc. De vegades n'ha dit gairebé 400 en 3 quarts d'hora. He rebut una carta del meu amic Ferran, de Barcelona, que coneixo de Talamanca, on els meus avis hi tenen una casa des del 1949. Aquest poblet de la comarca del Baix significa per a mi una via d'escapament i el lloc ideal per a passar-hi les vacances. I gairebé sempre que hi vaig estic amb el Ferran, que és de la mateixa edat que jo. Després l'he trucat i hem parlat sobre l'escola i les notes principalment, a més de la meva caiguda causada pel company de classe Jordi Rimola el divendres 22 de novembre, al gimnàs, que em va causar una bursitis al colze esquerre, i també de la bicicleta de muntanya, la mountain bike, que ens volem comprar aviat. És mitjanit. Escolto com sempre el Catalunya Nit i la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Per fi s'ha acabat un dia agitat, un dels més agitats des que es van acabar els exàmens el 20 de novembre. Poderoses ones sonores de la ràdio, l'escalfor aclaparadora de la bombeta de la llum de l'escriptori, la tinta escorredissa de la ploma, les parpelles que es tanquen, la nit dels ignorants, els auriculars, la son, les ones argianes en la fosca de la nit del món, el son, foscor. Res.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 2:02:45 de la matinada. Llagostera, bona nit. El nom, sisplau.
Sí, Antoni.
Digue'm, Antoni.
Entre llibres i converses, Cau de Lletres, a Matadepera Ràdio.
Recte final del Cau de Lletres d'aquesta setmana. Acabem parlant de cartes, tal i com vam fer també en l'anterior programa, i recordant una sèrie de cartes que vaig mantenir amb una persona que jo no coneixia, però que es va convertir en una amiga meva. En parlem ara amb el Jordi Caselles. Fins al proper programa. Gràcies per escoltar-nos.
L'apunt vital, amb Jordi Caselles.
Doncs tornem a estar avui amb Jordi Caselles per l'apunt vital, per parlar d'aquestes qüestions de vida que ens van passar fa temps i que donen molt de sí per parlar una estona. Com estàs, Jordi?
Molt bé, Esteve, com sempre, encantat de compartir aquestes reflexions.
Doncs vinga, anem a fer una petita introducció, perquè aquí és una història que comença fa una colla d'anys, el 1996, i ens falten algunes peces, i per això anem a fer aquesta introducció per contextualitzar aquesta història. Resulta que tinc un amic que tu coneixes molt bé, que estava enamorat d'una noia que era una veïna. Aleshores, aquesta veïna, diguem que passava una mica d'ell, li va fer algun gest que no li va agradar al meu amic i estava com molt dolgut. I aleshores jo el vaig veure tan afectat que li vaig dir, escolta, fem una cosa. Què et sembla si em dones la seva adreça i jo li escric una carta, em presento, li dic qui sóc i li dic que estàs molt afectat per la situació i que li agradaries parlar amb ella. Ja no per una qüestió d'intentar fer alguna cosa amb ella a nivell de parella, perquè és obvi que no podia funcionar, però sí a nivell d'amistat, perquè era una d'aquelles persones que et trobes sempre per tot arreu, perquè està molt a prop de casa dels pares i, per tant, li tens molt apreci perquè és una persona més de la família, pràcticament. Aleshores ell va accedir, em va donar una mica d'informació de com era, què feia, etc., per poder escriure alguna cosa que fos una mica més personal. I aquesta noia em va contestar. No tinc la carta que jo li vaig escriure, però sí la primera resposta d'ella, i després tenim una successió de cartes que podrem anar escoltant al llarg del Cau de Lletres en successius capítols, perquè és divertit recuperar aquestes històries. Som-hi, doncs. Anem a escoltar aquesta carta que em contestava aquesta noia el gener del 1996.
Cau de Lletres. Històries de vida.
Carta de l'amiga d'un amic. Barcelona, 2 de gener del 1996. Primer de tot, espero que les festes t'hagin anat com esperaves. Si és així, me n'alegro, perquè a mi no me n'ha anat gaire bé. Mira, sobre el tema pel qual m'escrius, a mi ningú m'ha de dir el que he de fer. Crec que aquestes decisions les ha de prendre un mateix, i si un s'equivoca, no ho tornarà a fer. Tinc moltíssims problemes. La meva vida, si es pot dir que en tinc, és un problema, és una merda. Ho tiraria tot per la borda, i en tan sols uns pocs segons s'hauria acabat aquest constant malson de gairebé 18 anys. Bé, però aquest no és el cas. Suposo que no t'interessen els meus problemes. Bé, a ningú li interessen. Pot ser que un dels meus problemes és que sóc molt somiadora, i com a tal sóc egoista. Ho volem tot perfecte, però no podem ser-ho, i el romanticisme que no hi falti. Sóc aquella mena de persones que es creuen que la vida seria millor si fos una pel·lícula, però la meva vida és un culebron de mala qualitat, on la protagonista és dolenta i sempre acaba malament. En tots els anys de la meva existència he estat procurant fer les coses que m'aconsellaven, però tot ha estat per a mal, i sempre acabava enfadada amb algú. Suposo que per aquesta raó intento prendre les meves decisions en el tema de l'amistat, perquè amb els altres temes no sóc jo qui decideix, són les altres persones. Intenten organitzar la meva vida i després sempre acaben humiliant-me i sempre acabo amb plors. No hi ha dia que no plori, més que per mal, per odi i per impotència envers una persona a la que odio, però he d'estimar-la obligatòriament. En la meva vida m'he endut moltes pallisses i bufes i no vull tornar-ho a passar, encara que ara ho passo molt pitjor, però de diferent manera. Després que t'hagin humiliat i tinguis el cor ple d'odi i ben negre, només et preocupes per tu mateix. I quan estàs carregat d'odi no t'importa la resta de gent. Espero que algun dia pugui ser lliure i pugui desencadenar-me,